un quart de deu, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres en Víctor, en Alexandra i també en Jaume Pla. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Bon dia.
Estem a l'espera que arribi també l'Eduard Gené, un dels habituals d'aquest trident del divendres. En tot cas, comencem a xerrar, tenim diversos temes. El Parlament aprova la proposició de llei per demanar al Congrés que traspassi les competències per fer la consulta amb 87 vots a favor, 43 en contra i 3 abstencions. La proposta ha prosperat gràcies als vots de Convergència i Unió, Esquerra i Iniciativa. La CUP s'ha abstingut i el PSC, el PP i Ciutadans s'hi han oposat. En el cas del PSC, 3 diputats crítics, la Marina Geli, Joan Ignasi Helena i Núria Ventura, han trencat la disciplina de vots i s'han decantat pel sí a la proposta. Per acabar de contextualitzar, crec que és interessant també saber què pensa el PSC de Sant Cugat en aquest tema. Escoltem què va dir el portaveu municipal Ferran Villasenyor, que va dir que no veia positiu votar en contra de demanar al Congrés la transferència per poder convocar la consulta. Ho va dir abans que es produís aquesta votació en una repensa aquí a Sant Cugat. Escoltem-lo.
Jo no entenc que sigui positiu votar en contra. Per tant, crec que l'abstenció podia ser una solució intermitja. Per tant, la defensa de la via federal ha de demanar també una posició diferent en aquests casos, malgrat sigui complicada, malgrat sigui la més contestada i malgrat que en alguns moments sembla que fer bullying al PSC sigui l'objectiu.
Abans, a la tertúlia del Gall del Monestir, aquest mateix espai, el regidor Pere Soler també havia apostat per l'abstenció i el regidor creia que la resolució del Parlament seguia els principis que els socialistes van defensar, tot i que amb alguns matisos.
El més raonable és que el PSC, amb la votació de demà, s'abstingués. Nosaltres tenim un plantejament que segurament derivaria a la demanda del traspàs de la competència, acabaríem en aquest camí, però que possiblement ens hem saltat un camí de diàleg intermig. En la consulta demanàvem diàleg, demanàvem que fos una consulta acordada i legal. Em sembla que en la resolució que es votarà demà al Parlament es demana aquest traspàs, per tant, dins del marc legal, i començar el diàleg a partir d'aquesta demanda. Per tant, ho estem fent al revés.
Pere Soler va afegir en aquesta tertúlia del Gall del Monestir que votar no feia que el PSC s'alineés amb el vot més dreta del Partit Popular i Ciutadans. Intentar fer un petit resum de la visió nacional i de la visió local, i ara ja amb l'Eduard Gené aquí. Molt bon dia, Eduard.
Bon dia.
Els demano l'opinió de vostès, que per això estan aquí, és el que m'interessa escoltar. Qui vulgui començar, que comenci. Barra lliure. Barra lliure, vull dir, barra lliure d'opinions, perquè aquí es veu aigua, eh? Ara, que no ens veuen des de casa, però es veu aigua. Primer
jo,
del matí,
jo faré la villa de la Bíblia que diu que els últims seran els primers.
Doncs, escolta...
Sí. Sí, a veure, avui hi ha una, en la columna de la Pilar Rahola, de La Vanguardia, ella, no són paraules seves, sinó d'un tuit que li va enviar, o va avís, que diu exactament, Josep Pallach va morir l'any 1977, ahir el van enterrar. Jo diria que potser això és una frase... que per molta gent no té sentit, vull dir, perquè molta gent no sap qui era Josep Pallach, tampoc ho explicarem perquè seria la cosa molt llarga, però sí que en tot cas era representatiu d'una línia quan al moment de la transició al principi i després de la mort del dictador, els diferents, diguéssim, les diferents ànimes, podríem dir, que ja existien de socialistes de Catalunya va intentar posar-se d'acord i crear doncs, un partit socialista català, en Pallach, que hagués pogut ser probablement un de les primeres, ho era ja, una de les primeres figures, i que representava precisament el socialisme català, potser més que en Reventós, va morir. I efectivament, tal com deia, amb aquesta cosa tan escueta però tan directa, ahir van enterrar el tot. I jo, per la meva part...
Jo crec que el 20 de novembre de l'any 1975 va morir en Franco, però encara no l'hem enterrat. I tant de bo sigui aviat, oi? Però jo també sentia les declaracions del senyor Lucena, clar, fa trampa, perquè un dels retrets que se li fan i que li fa a la gent del mateix partit és que no han complert el seu programa electoral i, a més que durant molt de temps han estat dient que tota consulta que es pretengui fer des de Catalunya s'ha de fer sempre doncs, amb el vistiplau del govern espanyol. Aquest era el discurs de sempre. Molt bé. Malgrat que en el sector sobiranista hi ha qui en discrepa, com per exemple la CUP, perquè considera que no s'ha de demanar permís a Espanya, malgrat tot això es fa. se segueix el protocol i es demana doncs al govern espanyol que permeti aquesta consulta. I ves per on, resulta que aquells que havien dit que s'havia de demanar permís i t'has de genollar sempre davant del govern espanyol i davant d'Espanya i tot això, quan el Parlament decideix doncs dir bé, doncs demanem permís, ells diuen doncs no, tampoc, votem en contra. Amb la qual cosa queden totalment despullats, queden posats en el Parlament de Catalunya, els posa en evidència. Aleshores el senyor Lucena, per justificar això, deia no, és que en realitat no és així. El que nosaltres volíem dir és que primer s'hauria de fer com van fer el senyor Cameron i el senyor Salmon, que era primer, abans de que es concedeixi la possibilitat de fer la consulta, primer haurien de seure els dos governs i parlar a veure com es podria fer això. I a més, el Congrés espanyol hi hauria de donar el vistiplau. La trampa, el parany, és el que no diu el senyor Lucena, és que això és impossible per dues raons. Una, en primer lloc, perquè Espanya no és el Regne Unit, mentre el Parlament britànic estaven tots, laboristes i conservadors, a favor que Escòcia pugui fer un referèndum de bell antuvi, abans i després del pacte en Cameron-Salmon, cosa que aquí és impossible, aquí és en contra, i a més, perquè tant el Partit Popular com el Partit Socialista estan en contra que aquesta consulta es pugui celebrar mai a la vida. És a dir, que el senyor Lucena, quan diu això, que primer s'hauria de parlar a Madrid, el que no diu és que el seu partit, el seu propi partit, mai permetria que aquest acord arribés a materialitzar-se, i per tant no hi ha possibilitat que aquest acord es pugui establir mai de fer consultes a Catalunya sobre, que no siguin sobre marques de iogurts o sobre què ens agrada més, si la calor o el fred, no? De manera que, home, cinisme no, perquè la gent tampoc és, en fi, els catalans sembla que tractin de babau, escolti, vostè no podem fer cap consulta de manera legal perquè el seu partit, el partit del senyor Rubalcaba, que és qui mana, doncs hi està en contra. I aleshores, doncs, vostès, quan han vist que finalment el Parlament de Catalunya ha agafat el bou per les manyes i dit, bé, doncs nosaltres farem la petició i ens carreguem de raó, i quan diguin que no, doncs tirarem pel dret, perquè som demòcrates.
Jaume, com ho veus tot plegat?
Oh, molt malament, però és que aquest senyor, el Lucena, el que fa són malabarismes verbals, perquè encara el sortia aquest matí de matinada i deia que, clar, que no et pot fer aquesta consulta, no es pot portar a Madrid, perquè ha d'haver-hi primer un acord amb el govern espanyol. I això és un contrasentit, perquè, és clar, es fa aquesta pregunta perquè pugui haver-hi l'acord. Si tinguéssim l'acord, ja no es faria aquesta consulta. Això és lògic. Clar. Si Madrid digués, bueno, autorizamos que hagan las rotaciones o el derecho a decidir o que sí, llavors quina gana de portar-ho al Parlament? Llavors posa el cas de l'Ibarretxe. No té res a veure amb l'Ibarretxe. Per tant, això és malabarisme verbal i aquest senyor està fora de lloc. Amb la qual cosa, ara veurem, aquest matí parlava l'Helena, el Joan Ignasi i l'Helena, que va ser un dels tres que van votar a favor, a veure si l'expulsen, perquè ells diuen que no estan disposats a expulsar, perquè diuen, i amb molta raó, que el senyor Navarro va dir, deia sempre que en el Mas no li posaria pals a les rodes i que s'estindria sempre, que tiri endavant, que s'estindria. Llavors, el que ha canviat no és tot el partit, ha canviat la cúpula del partit, amb la qual ells fan el que havia dit sempre el senyor Navarro, que era abstenir-se. Com que van votar en contra, llavors van votar sí, com a rebels, però ara veurem si dilluns els expulsen, perquè llavors ja seria...
No ho faran, no poden fer-ho.
No poden fer-ho, per això seria encara...
Perquè passarien darrere del Partit Popular.
I a part d'això, hi ha el desmembrament total del Partit Socialista, perquè fixa que ara hi ha aquests 100 intel·lectuals dintre del partit, o 100 militants que hi havia de la talla de la Tura i del Castells i tal, que fan un manifest dient que, primer, aprovant el que s'ha fet aquests tres, i segona, dient que s'ha de fer un altre partit d'esquerres perquè el PSC està totalment ja desmantellat. És un PSOE.
El PSC va començar a mostrar a tots aquests problemes ja amb en Pasqual Maragall com a president, és a dir, abans que fos president, ja va començar amb mostres claríssimes de tot això, va anar augmentant fins a arribar al punt en què l'Ernest, el seu germà, va marxar ja i ha marxat amb Castells i companyia, I ara, com veiem, doncs ja és la manifestació més clara, que ha de continuar, perquè això ha de continuar. I el resultat de tot això des del punt de vista, del punt de vista electoral, que jo tinc ganes de veure les primeres votacions, que és el que passarà, no les europees, perquè les europees sempre tenen un caràcter diferent des del punt de vista de la participació, però les primeres que puguin fer-se una comparació directa, que serien les municipals de l'any que ve, m'agradava veure com, per on, o sigui, és a dir, primer lloc, quina és la participació, quin és el percentatge de participació, per una banda, i per altra banda, suposant per un moment que fos un percentatge similar al de les últimes municipals, cap on se'n van aquests vots? Perquè aquí el problema principal, per mi, serà que se'n van a l'exorcisme total. O sigui, veurem com augmentaran gent com els Ciutadans i companyia, i això encara és pitjor. Aprofitant que tu has mencionat l'Ibarretxe, Jaume, doncs volia recordar a l'audiència que precisament ahir el govern espanyol va cedir una quantitat d'impostos al govern basc que havia estat, doncs, negant el govern de Catalunya.
Encara va reforçar, o sigui, que el pacte fiscal.
Com encara continua haver-hi, sí, com encara continua haver-hi gent aquí que tingui com a exemple el basquisme, sí, doncs que s'ho faci mirar. Exacte. Perquè és que, com una vegada més es demostra, doncs, aquesta diferència substancial, sí. Sí, entre l'actitud que es produeix al govern central, sigui quin sigui el govern central, el partit que ho porti, sí, 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 amb el País Basc i amb Catalunya. És algo increïble. És algo que, si no ho veiéssim, i la història i les hemeroteques i no existissin, no ens ho podríem creure. I és així. És ahir. Però ahir és mateix.
En aquest moment, ahir, no? En aquest moment, fer això a favor encara del pacte fiscal del govern basc és una cosa que és una bufetada.
Però les imatges...
Contra Catalunya.
Però, a més, escolteu, és que les imatges que diuen tant, o sigui, el llenguatge gestual, el llenguatge de rostres, ho diuen tant. Tu veus la reunió, tu veus la taula entre el grup representant del govern basc i el Montoro i el grup del govern central, i veus les cares, sí, les maneres en com es relacionen, i dius, això no té res a veure, és una altra cosa. Som sí, tots els mateixos, sí, sí, és, sí, increïble.
Sí, 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 sí. De fet, jo hi veig dos motius pels quals ha passat això que diu l'Eduard. De fet, és normal que hi hagi aquestes cares que notes, que dius, sembla que hi hagi una certa sintonia en determinades coses, no? Encara que hi hagi matisos que no. Però també cal tenir en compte una cosa: el PNB d'avui, el que governa, el que comanda Urkullu, no té res a veure amb la convergència d'avui, sí. És a dir, perquè sempre els hem associat, i certament hi havia motius, perquè més o menys eren la mateixa línia política, però avui dia no, en part perquè, clar, Catalunya ha canviat molt, la societat, i el País Basc, doncs, ara ens miren a nosaltres, oi? La gent que té aspiracions nacionals amb enveja, i per tant, doncs, aquests, diguéssim, els governants d'avui del País Basc no són precisament, doncs, l'equivalent als governants actuals de Catalunya, perquè no tampoc tenen la pressió social que segurament l'acabaran tenint. Però, com que fa poc sí que van fer un acte es van plantar davant del govern espanyol, quan fins i tot el PNB del senyor Urkullu, doncs, va fer costat als Abertzales, i és dir, semblava que les forces en bloc allà basquistes es van unir, això evidentment no va agradar al govern espanyol. Primera, aleshores, una de les raons per les quals el govern espanyol cedeix a tot això al govern basc, al País Basc, és una, pel que diu el Jaume, és a dir, es tracta de dir de la bufetada de Catalunya, és a dir, qui es porta bé, mira com té caramels. Quan vosaltres deixeu de ser rebecs, doncs aleshores potser us cauran algun caramelet. Mentrestant, el País Basc. I de l'altre, bé, és una acció estudiada i política. Convé fer això al País Basc, perquè, poca broma, aquella manifestació que no va agradar al govern espanyol era perquè dir, a veure si tindrem un altre focus, perquè això s'està escalfant al País Basc.
Perdona, és la més gran que s'havia fet mai al País Basc,
sí. Sí, sí, sí. S'està escalfant el País Basc, com a fitxes de domino, i no tindrem un problema, sinó que en tindrem dos. Què hem de fer? Neutralitzar al País Basc, i aleshores què demanen? Això, com que no demanen la independència ni consultes ni tot això, competències, va, li donem unes competències, uns calerons i els hi tapem la boca. És una mesura de neutralitzar el foc que s'està encenent al País Basc.
Que no s'ha acabat, que no s'ha acabat perquè es cedeixen aquests impostos i a la vegada no, si es diu, però no es força a reconsiderar el pagament de 4 anys del diferencial que existeix entre el País Basc, les clar, comptabilitats, diguéssim, clar, entre el País Basc i el govern central, d'una cosa que ja és molt més del que hi ha aquí.
Sí.
Del pacte d'edat. Per tant, inclús es diu, bueno, aquells diners que estem reclamant i que no estem d'acord, de moment... Deixem-ho, no ho toquem.
Sí. No els necessito. No.
Sí, de totes maneres, al marge de tot això que dius tu, que és veritat, Víctor, inclús en el moment de més activisme terrorista assassí, inclús en aquest moment, mai ha estat igual.
No, mai.
Ha estat igual. Que és una de les coses, de les incògnites, suposo que moriria, encara no hauré entès per què passa.
No, però és que, a més, en el cas del País Basc ha sigut això també per frenar, perquè, en certa manera, l'Urkullu deia que tenia una simpatia per aquest moviment de Catalunya. O sigui, ell no ho negava. I, a més, Bildu estava dient des del principi que estan a favor del dret a decidir. I l'Aguirre va fer aquelles declaracions tan bèsties que va dir que el Mas s'aliava amb Bildu i que era el mateix, que era a favor...
I no només, l'Aguirre, eh?
Bueno, però l'Aguirre...
Però bastant gent, eh?
Que s'aliava, Queta estava a favor del dret a decidir de Catalunya, quan la paraula dret a decidir de Bildu no tenia res a veure amb el dret a decidir de Catalunya. La paraula sí, però el sentit no. I esclar, ells ho barregen tot, no? Vol dir que suposo que ells eren... Això és per frenar que quedin ja definitivament segurs de que no hi haurà mai cap moviment en el País Basc sobre el dret a decidir.
Segur, pobrets, si es pensa que segur, això pares el cop, però...
No, ja, però...
Tard o d'hora...
Fins ara ho han tingut.
Ara, una de les explicacions que això que deia, que preguntava l'Eduard, com és possible, no?, que malgrat que hi ha hagut tanta violència, tanta sang, tants morts, tanta cosa, no hi hagi, en canvi, bascofòbia. I en canvi, Catalunya, que no opta per aquesta via, i en canvi aquesta catalanofòbia que és ja ancestral. Jo crec que ve donada per la lògica, en el sentit que, clar, per a ells el País Basc és molt poca cosa.
Demogràficament... Inclús econòmicament, no? És molt més petit, clar, els impostos que hauria de donar Espanya, clar, en proporció amb el que dona Catalunya, és més petit.
Són 2,5 milions de persones, vull dir, és un territori molt petit, i tot això...
25%, Catalunya és el 25%.
Sí, clar, per això. Clar.
No, això. I a veure, per què hi ha una rivalitat entre el Barça i el Madrid? Perquè hi ha una equivalència de forces, que permet, doncs, veure l'altre un adversari realment a considerar. El Barça no té cap animadversió contra el Getafe, encara que sigui del mateix àmbit, perquè, home, el Getafe, doncs, és petitó, i per molt pit que tregui, doncs, vaja, el màxim que et pot passar és que un dia et guanyi un partit, però res més, no? En canvi, amb el Madrid és un altre, i mantens una altra cosa. Per tant, passa el mateix amb Catalunya i Espanya, doncs, clar, hi veuen Catalunya una potència de la qual en viu, en canvi del País Basc no. Aleshores, les coses del País Basc són, es pot, com deien els Martín Villa i Felipe González, són coses de la Guàrdia Civil, i Catalunya és un problema polític.
D'aquesta crisi del PSC veurem també quines conseqüències té àmbit local, perquè, per exemple, aquí els dos regidors de Sant Cugat del PSC s'han desmarcat de la votació negativa d'ahir al Parlament, i dilluns tenim una moció conjunta dels grups municipals de CiU Iniciativa de suport a l'acord sobre la data i la pregunta de la consulta per decidir el futur de Catalunya, que ja veurem també què voten aquests regidors, perquè si aquests regidors s'abstinguessin o votessin a favor de la moció, que és una opció, tindríem un escenari també polític diferent a Sant Cugat, clar, i que s'està reproduint a moltes ciutats, que molta, exacte, gent del PSC ja veurem, es desmarca, i ja veurem què passa.
Ja veurem què voten els de la CUP.
Sí, també els de la CUP. No, però si és a la data i la pregunta, s'entén que votarà que sí. No? O no?
No,
estem parlant de la transferència ara, estem parlant de la data i la pregunta que representa que han dit que sí. Jo crec que la gràcia és el PSC, no?
No,
també la CUP,
que
veiem. Molts ajuntaments del PSC i ja s'ha manifestat en contra de la votació d'ahir, no? Per tant, aquests, li preguntant avui a la Lucena si expulsen en aquests tres, diguem-ne, rebels, a tots els ajuntaments que han dit que votaven sí, què faran? També els han de cessar?
I ha tornat a fer trampa.
Jo penso que sí que els expulsaran.
Vols dir?
Jo no, perquè es quedarien darrere del bosc.
L'altra cosa és si segueixen sent diputats o no.
Home, si els expulsen no poden ser.
Si els expulsen de partit ells poden continuar.
Sí, el grup mix.
És individual.
Sí. Sí. Ah, sí, bueno, és un però serà que ells volen continuar.
Sí. Home, no, però clar, govern, així és com el senyor Ros.
Però, bueno, però sí, com el senyor Ros. Si els expulsen bueno, és de treure però, de tots els actes.
No, però això ja ha passat amb els àmbits.
Ja, ja.
O sigui, el senyor Ros, sí, el senyor Ros diu, ell, per pròpia voluntat, abans que es produeixi ja, diu, senyors, aquí tenen l'escó i aquí tenen jo me'n vaig.
Sí.
I dient això, el Fofito, vull dir, el Navarro,
sí,
diu, l'honora, o sigui, aquest acte amb el senyor, l'honora.
Sí.
I a més a més, no només diu això, sinó que ve a dir, d'una forma no tan directa, però ve a dir, la possibilitat de que el senyor Ros es torni a presentar altra vegada, com, és un gran alcalde i com a conseqüència no diu nosaltres no impedirem o farem el possible o tindrem la candidat, no ho diu, de moment sí, no ho diu, però aquest senyor marxa i diu, escó no el vull. Si el senyor Elena, si la senyora Ventura, si diuen nosaltres ens foteu fora del partit però nosaltres mantenim el nostre grup, sí, van al grup mix i s'ha acabat.
Sí, sí, al costat de la CUP, però no, però això no ho faran, no, per això està demanant que torni l'acte, estan llançant missatges al senyor Lucena perquè torni l'acte de diputat i sí, sí, clar, que vol que facin el
però mateix... ja deia sí, però... l'Helena que no, però
no ho faran, però expulsar-los no, primera perquè dona una imatge de dictadura brutal.
Exacte.
Segona, perquè aleshores el Partit Socialista, el PSOE de Catalunya passa a ocupar doncs un paper absolutament marginal a la política catalana perquè queda darrere del PP, jo no crec que això arribin a fer-ho, per això estan buscant solucions que siguin doncs un càstig per als rebels però que al mateix temps doncs no els obligui a aquesta mesura dràstica. En fi, el parany, és a dir, estem immersos en tant de cinisme i en tanta mentida, perquè amb això que deia el Jaume, de dir, no, esclar, és que Lucena parla que als ajuntaments no passa res, encara que la gent es posicioni en contra de la cúpula del partit, perquè el que mana és el Congrés, les votacions del Parlament, no? I dius, escolta, però aleshores és cinisme, és a dir, tens un tot un àmbit del partit que en allò que representa que no és transcendent vota just al contrari del que tu dius, i quan toca una cosa que va a missa perquè és una votació, aleshores es vota una altra cosa. Escolta, el vostre partit és una olla de grills, i això és verí per a les urnes. I si el senyor Ros va fer el que va fer, jo crec, deixant una mica els companys penjats, perquè és un pes pesant del Partit Socialista, i ell, si en lloc de tres fossin quatre, i entre aquests quatre hi hagués el senyor Ros, posen en una situació encara més incòmoda al partit, a la cúpula del partit. Aquests no tenen tant de pes específic, però més a més és que el senyor Ros, jo crec que és que el que vol ell és fer carrera política dintre del partit, i per això no se'n vol anar.
És el mateix que ha fet la Sant Pere, que no... diu, jo obligatòriament he votat que no, però deixo l'escó perquè ell el que diu és que no vol sortir del partit, perquè si sortís del partit no podria presentar-se com a candidat a l'Ajuntament de Barcelona.
Que n'hi ha quatre,
I sembla... Sis, ja.
Ah, sis, ja?
Sí, perquè el Collboni ja ha dit que sí. I llavors, a la Sant Pere, ell el que vol és sortir per a l'Ajuntament de Barcelona.
I a Sant Cugat què pot passar?
Home, el que hem fet els honora, com a mínim. Jo crec que sí, el que hem fet el senyor Villasenyor i el senyor Pere Soler, jo crec que està bé.
El que passa que Sant Cugat és lamentable que estigui per sota del PP, o el Partit Socialista, quan havia tingut l'alcaldia en el seu moment. I ja només n'hi ha dos.
Dues legislatures.
Si el segon partit de Sant Cugat sigui el PP i que Esquerra no hi sigui, i que en tingui dos només el PSC, escolta, això s'ha d'arreglar a les properes eleccions.
Bueno, és que les, canviarà completament. Les dues primeres legislatures que va tenir el PSC aquí va passar com a la resta de Catalunya. En aquell moment hi havia una sèrie de persones, per una banda, hi havia una actitud, hi havia una forma de ser, hi havia una certa esperança des del punt de vista de l'esquerra de poder fer un tipus de partit que en aquell moment es mostrava a la vegada catalanista. És una mica, si tirem enrere, pensem, per exemple, el PSUC, és a dir, l'ancestre d'ICB i tal, el PSUC, una de les coses que va fer més importants per mi va ser precisament recolzar el tema del catalanisme. O sigui, en el seu moment, al partit, perquè només n'hi havia un, quan algú, jo me'n recordo, quan tenia 18 i 19 anys, al partit, ningú parlava de quin partit, era el PSUC. Doncs el partit el que va fer en aquell moment va ser, no ens equivoquem, és Catalunya i per tant hem d'anar al suport a tot el tema que sigui de Catalunya. I amb la particularitat que el percentatge més elevat en aquell moment de gent afiliada al PSUC eren de migració andalusa, murciana, extremenya, etc. I això va ser un moment. Jo recordo l'11 de setembre, el primer 11 de setembre multitudinari que va haver-hi a Barcelona, al voltant el que veies, el que senties eren banderes de PSUC sobretot i de tots els partits esquerres i gent de parla castellana que estava allà manifestant-se l'11 de setembre. Per tant, aquesta evolució i en aquest moment el que està passant en el PSC és potser una de les mostres més evidents del problema polític que tenim aquí, que és que els partits, o sigui, els partits polítics actuen realment com a partits, és a dir, parteixen la realitat i se l'apoderen i volen mantenir els seus càrrecs i els seus modus vivendi. És a dir, si es dona aquesta circumstància que apuntava el Víctor de dir, no ho deixem, però no, és per aguantar, perquè tant, els volen mantenir les alcaldies de les ciutats més o menys importants que poden tenir i l'única fórmula és aquesta.
Perquè saben que en el seu municipi la gent no pensa com pensa la cúpula del seu partit.
Exacte.
I ell, que escolta, que aquí jo no puc dir el mateix. Per tant, faig un discurs...
No, volen mantenir l'estatu quo. Aquí el que es tracta és a dir, tenim un poder, estem vivint d'aquest poder, i per tant el que no deixarem és anar...
Per tant, tot és una comèdia, perquè el Parlament justament voten en contra del que ha votat l'Ajuntament.
Un estat a cua primíssim, perquè si ara es fessin eleccions quedaria en una situació PSC marginal completament. I per altra banda encara van traient tall de coses que passaven i va sortir aquell dia una persona tan poc dubtosa com és el que va ser president Montilla, de Còrdoba, i un home espanyolista absolut, i en aquella frase que li va dir quan va venir el Zapatero, el president, li va dir, José Luis, te queremos mucho, pero queremos más a Catalunya. I surt que en el Maragall el van treure del partit pràcticament, i la seva dona es va donar de baixa abans i tal, perquè ell preconitzava el federalisme simètric, que ningú sabia què volia dir. Jo vaig anar a una conferència que va donar ell a aquesta Barcelona Tribuna, que ara estan donant, que va venir aquest dia el famós Margallo, i explicava que era el federalisme simètric, que ningú sabia què era, i no hi havia ningú federalista, i per aquest motiu ho van treure. I ara resulta que han convençut en el Rubalcaba que ara la solució és el federalisme. Però com pot ser el federalisme si no es fa una pregunta primer amb el dret a decidir? Perquè el federalisme també s'haurà de votar.
Una altra prova que...
També s'haurà de votar.
Una altra prova, Jaume, d'això que dius, de fins a quin punt hi ha mentida i cinisme, és que l'any 1974, entre l'11 i el 13 de setembre, d'aquell any es va fer a Suresnes una trobada del Partit Socialista on va haver tot un seguit de conclusions i entre les conclusions que hi havia era justament que tots els pobles ibèrics, deien ells, tenien dret a l'autodeterminació i s'havia de respectar les nacionalitats i cada una consultal i totes tenien dret a autodeterminar-se.
Va ser l'aparició de Felipe González com a cap de l'Edena, el clan de la tortilla.
Doncs aquesta gent, que l'any 74 deia això, ara, escoltes, les paraules textuals del senyor Rubalcaba dient que el dret a l'autodeterminació no existe. no existe, imagina't. Davant d'això, en fi,
escoltin, coses de cap de setmana, va, fem un repàs de cultura, propostes culturals cultura. Si volen, eh?
Aquesta setmana,
home, avui tenim moltes coses.
Aquesta setmana hi ha molta cosa,
va, fem un repàs.
I és difícil
de poder, alguna cosa
de poder escollir. Home, a veure, jo diria, avui parien dues coses bàsiques, que seria el Col Vivaldi per una banda, que actua en un estil dintre del cicle aquest de polifonia sacra. I el Col Vivaldi és un gran cor, ho ha estat des de... Bueno, celebra 25 anys precisament aquest any. Ha estat un gran cor i continua sent-ho, evidentment amb les renovacions corresponents perquè pugui continuar sent un cor de veus blanques.
A les 9 del vespre, això.
A les 9 del vespre. I llavors, també a les 9 del vespre, al Teatre Auditori, tenim un grup, el Joan Dausà, que mai havia vingut aquí a actuar, i
Blaumut, ho dius això de mai pel nom del disc, sí, mai de la cançó.
A mi m'agrada molt perquè va amb un grup que es diu Joan Dausà i els tipus d'interès. Sí, o sigui que els que l'acompanyen, que són tres músics, es diuen els tipus d'interès. El Joan Dausà és un autor que a mi m'agrada perquè té un tipus de lletra que, per dir-ho d'alguna manera, la podíem associar a la cançó francesa d'una època determinada, en què hi ha molt contingut, i és aquesta nova línia, que fa 10 anys que hi ha uns grups de catalans extraordinaris, de tant de cantants com de músics boníssims, algun d'ells que inclús triomfen a les Espanyes, que cantant en català, cosa que és un fenomen, el fenomen Manel és un fenomen difícil d'explicar en tots els sentits, Pep, perquè des del punt de vista visual, des del punt de vista escenogràfic, no són uns personatges trencadors, tot el contrari, o sigui, van una mica com, no dic despenjats, però allò, estem aquí, hem arribat, mira, ara cantarem, no? I van així, i en canvi el resultat és el que és,
que és
extraordinari. I naturalment el dissabte i el diumenge, dues funcions de l'obra Barcelona, de Pere Riera, amb la Viladasau, que ja havia arribat a l'estatus de la
Viladasau.
Amb la Viladasau, però hi ha una gran interpretació de Miriam Iscle, que és l'altre component, clar, sí. I de tot el conjunt que hi ha, eh? Hi ha molta cosa.
Més propostes, va, o cine, o teatre, o...
Cinema, jo diria agost. Agost, que els que hagin vist l'obra de teatre, doncs aquí tenen una altra obra de teatre en cinema, perquè de fet es nota molt la...
Jo he mirat per veure si la podia en català, perquè la que fa la protagonista ho fa una dona que sortia a l'agost, que és la Maite Gil, i segur que s'hi entregarà fent de l'Isaran, no? I només la fan en dos cines a Barcelona.
Sí, és molt poc, és molt poc.
Imagina't, i però el no sé què, Brown...
Un és el Boliche, no? Un és el Boliche.
El Boliche segur. Ah, no, el Boliche no fan agost
encara. No la fan?
Encara no la fan, però quan la facin serà en català, segur.
Sí, allà sí.
Però la fan amb dos cines i a més de barri, no? Llavors jo volia anar, per exemple, en aquest cine nou que han posat ara, que es veu que és un èxit. Tinc una amiga que és veïna i diu que cada dia hi ha cua, tu. No el dimecres, no cada dia, 13 cines, i totes són en versió original.
Em fa gràcia, vaig treure una cosa que m'envien, que es diu El Carrer, que fa Enric Gomà, que rep gent que li envia frases, i diu hola, diu, què tal, com va? Diu, res, diu, meva mare, que està molt contenta, diu, perquè allà al costat de casa seva havien posat en obert uns cines nous,
sí.
I, ah, sí? Diu, sí, diu, ho fan totes les pel·lícules, totes, en versió original. Diu, hi he anat 5 vegades. Diu, ah, sí. Bueno, diu, totes les que he vist són espanyoles.
Ah, és original, no? Tenim raó.
Però vols dir que és així, no crec que n'hi hagi tantes, eh?
La recomanes, doncs, la pel·lícula, eh, Víctor?
Sí, agost, sí. Home, és una pel·lícula d'actors, eh? En aquest cas, sobretot d'actrius, d'interpretació. Una pel·lícula de text. Els que els agraden les pel·lícules de text, aquesta n'és una. Aquí tens la Meryl Streep fent el paper de l'Analitzaran.
Tu el doblatge l'has vist bé?
Aquí a Sant Cugat la fan doblada a l'espanyol.
Per això vull dir...
Sí, és correcte, sí, el doblatge és correcte. Però, clar, és una obra que, lògicament, va tenir un èxit tan esclatant el Nacional en català que crec que haurien d'haver hagut moltes més còpies. Clar. Per tal que la gent la vol veure en català aquesta obra. Hi ha el duel interpretatiu, la Meryl Streep i la Julia Roberts, però tots estan bé. El Sam Shepard surt molt poquet, però està esplèndid, és un actor magnífic, tots en conjunt. I després diria, no té res a veure amb el cinema, hi ha el dijous vinent, hi ha una conferència a l'Arxiu Nacional de Catalunya, 7:45, organitzada per la Òmnium Cultural, però que hi col·laboren doncs l'Assemblea Nacional Catalana
i els
amics de la UNESCO, sí. I també doncs Sant Cugat Empresarial.
I el tema és?
El tema és el procés cap a la independència, una perspectiva jurídica, sí. Des del punt de vista jurídic, i això és a càrrec de la Dolors Feliu.
El que també, que t'hi vas veure tu, un acte que va haver-hi aquest dia a la Unió, no a la Unió, perdó,
Casa de Cultura,
que era hagut de fer la Unió, perquè no entenc com es va fer la Unió, no ho entenc, perquè va venir la Forcadell i la Muriel Casals i estava abarrotat amb gent, pobrets, gent gran, més gran que jo, que no podien ser, i van haver de marxar, jo estava darrere i vaig haver de cedir la cadira, imagina't jo, cedir la cadira amb una senyora més fotuda que jo, perquè pobreta, diu...
Però tu, algun jove no te'l va cedir la cadira?
No, em sembla que era el més jove, no per res,
sí, és curiós, eh? I va haver una pregunta, per què no ho van contestar, això? Estava barrotat, gent dreta, a fora, no podien entrar. I un del col·loqui va dir, està molt bé, fantàstic, i s'havia de fer un altre lloc perquè estava rotat, però no veig ningú de joves. Com s'explica això? I en canvi no ha, ni la Morena ni la Forrella va contestar amb això.
Però no està malament això, a mi no em sembla malament.
No, però jo suposo que és que, segons qui ho convoca. Si això ho hagués convocat la CUP, per exemple, doncs estaria ple de joves.
Segur, clar, sí, no per descomptat.
I en canvi aquí... Els joves segur que estaven d'acord en reta de sí.
Sí, però sempre s'havia dit que la gent més gran és més conservadora, més poruga... Doncs
pues estava pleníssima.
I en canvi, fixa com ha canviat la societat catalana...
Però de gent jubiladíssima, eh? Sí. Estaven allà...
No, no, és que aquí també, justament qui convoca aquest acte que dèiem del dijous a l'arxiu, és Sobirania i Justícia. I Sobirania i Justícia és una entitat amb molta gent gran, eh? Vull dir, estic parlant de persones doncs, com l'Agustí Bassols, el Badia i Margarit, l'Esparticó, gent de
d'una certa edat.
Home,
sí, sí.
Que s'apropa als 90 anys. Sí, sí. I vol dir que, fixa't quin tom ha fet la societat catalana, que aquella gent que era considerada més poruga i vols dir, allò del vols dir, en aquests moments, jo que havia fet algun acte amb Sobirania i Justícia, em deien, és que jo vull veure això, jo ho vull veure. Quan tu dius algú que té 90 anys, vol dir, aquest país no el para ningú, eh? No el para ningú.
No, però va ser maco també això, aquest moviment que hi ha, que va sortir un en el col·loqui i va dir, mira, jo voldria parlar en català, però no m'expresso prou bé, si em permeten parlar en castellà i tal, i és del Sumaté, tu. I va explicar, un parlament, va ser el que més aplaudit com a espectador, més aplaudit perquè va explicar que ell és castellà i que...
Nascut a Madrid, 73 anys, tenia, sí, aquest senyor exsocialista, no, exsocialista no, ell es considera socialista, però abandonat pels partits.
Exacte,
que es diuen socialistes.
Tota la vida he votat socialisme, sí, sí.
El dia abans d'aquest acte va haver-hi un acte del tricentenari, la presentació del tricentenari aquí a Sant Cugat, a la sala capitular, també plena, que passa no tanta gent, evidentment, perquè...
És més petit.
Qui va participar, el Víctor, també com a, com a presentant, precisament, la seva obra, que se suposa que es farà a partir de setembre.
El setembre, van dir, sí.
I vam tenir, em va fer gràcia, deixeu-me que ho expressi d'aquesta manera, veure com el Miquel Calçada... ex
Mikimoto.
Doncs ha deixat el Mikimoto, l'ha deixat ja fa molt, sí, sí, molt temps.
Va, ja va molt viure anys. Aquí, quan era Mikimoto va viure aquí a Sant Cugat.
Ah, sí?
Sí, sí. Un apartament que era d'Omena, costat un que tenia el meu fill, eren veïns. Sí, sí, sí. Escolta, quin públic hi havia?
Bueno, hi havia una part de gent convidada.
Però joves?
De tot.
De tot, de sí, tot, sí. Sí. Hi havia una mica de tot.
Clar, hi ha gent implicada amb el tricentenari, de fet.
Hi havia més gent, això, implicada, que hi havia una, jo diria, potser doncs, 15 o 20 persones que estaven vinculades al fet dels actes, perquè un dels actes que serà musical i participa a la Lira,
Vull dir que en aquest cas clar, hi havia alguna gent representativa.
Algun acte important?
Però no era tampoc un acte, jo, que diguis, no, de fet, obert al públic, perquè...
No, era una presentació. Ja, no,
era una presentació.
Sí, dintre del tricentenari, a Sant Cugat, es farà algun acte...
A veure, jo la meva impressió...
Molts. Realment un de transcendent.
La meva impressió, és que aquesta presentació es va precipitar, en el sentit de que es va voler des de l'Ajuntament que fos una de les primeres de Catalunya en quant a presentació, vull dir,
yeah.
I per tant el programa, que ja ho deia el mateix imprès que es va endurar, ja ho deia que era un abans de programa, perquè no era el programa definitiu, entre altres coses perquè
no hi ha dates,
en els casos
no hi ha dates dels
no hi ha dates, i com a conseqüència però es va voler fer, m'imagino que lligant les agendes del Calçada, l'agenda de tot, i van dir fem-ho aquest dia i pam, i el document com a tal és un document que, bueno, que més aviat és pobre, no?, en tots els sentits. Però bé, la qüestió, jo suposo que era, presentem-ho, diguem que ho farem, estem aquí en marxa i comencem, sobretot, a buscar gent que s'impliqui.
Hi ha un acte realment consistent? Dintre de...
No, o sigui, la idea és que hi hagi durant tot l'any una sèrie d'actes de tota mena, que hi hagi música, que hi hagi teatre, que hi hagi participació de moltes entitats de Sant Cugat, que hi hagi dintre aquell acte que es fa ja fa 3 anys o 4, que és Patrimoni Viu, precisament aquest any que ho sigui més que mai, de viu, i que hi hagi moltes entitats participants. Però tot això està embastat. S'aprofiten actes que ja existien, per exemple, els concerts de l'Orquestra de la Simfònica de Sant Cugat es posen, s'incabeixen dintre d'això, i hi ha aquest acte especial musical d'un musicòleg que viu aquí, molt a prop d'aquesta casa, que és l'Antoni
Rossell.
I que és? Fa una obra especial.
Antoni Rossell ha fet un estudi sobre les cançons, sobre cançons de l'època, i llavors el que fa és utilitzar el Cola la Lira com un cor no tan específicament musical en el sentit estricte, sinó com un cor de poble.
Yeah.
O sigui, el poble
que
respon...
d'aquella època.
Sí, perquè ell actua com a solista en aquest sentit i el poble respon, o sigui, fa la coda i fa respon al que ell està cantant. Hi ha un programa que és la Sonora, que dirigeix un santcugatenc, el Jordi Lara, que es fa el 33, em sembla que és el dimarts, no estic segur del dia, i que podrà recuperar per entrar a TV3 per internet, i en l'última setmana van fer una gravació sobre la participació del Rossell i de la Lira, hi ha uns plànols...
I l'obra del Víctor, que va estrenar al Born, també està programada.
Sí, està programada. El que passa que no està...
A on es farà?
Encara no s'ha decidit. Jo crec que hauria de ser el Teatre Auditori.
Auditori, perquè surt en un cor...
Es va comentar a la xarxa. Es va començar a la xarxa. Però estàvem d'acord, com va coincidir el Víctor, estàvem d'acord que la xarxa no es pot programar. O sigui, a veure, no es pot programar per dos motius. Un, perquè mereix un escenari més gran que el que pugui tindre Mirasol, per exemple.
Són 40 actors en escena.
I mereix, sobretot, una capacitat per poder inquibir més gent, perquè se suposa que s'ha de convocar a que hi vagi molta gent. Sí, per tant, en segons quin lloc, ja saps que la convocatòria només són 250 persones.
No, ni els recursos tècnics...
L'Auditori és el lloc bàsic.
Ni els recursos tècnics de Mirasol són els del Teatre Auditori. Jo vaig succeir a Xavier Fornells, que comanda això del tricentenari, i en Josep Canals, que també les arts plàstiques hi estiguessin representades i podien agafar pintors representatius dels països catalans que hagin tocat la temàtica relacionada amb la Guerra de Successió. I aleshores fer una exposició a Sant Cugat que reflectís, agafar pintors del Rosselló, del País Valencià, de les Illes, del Principat, i fer alguna cosa. No sé com deu haver quedat això.
Hi ha una exposició de gravats, d'aquest col·leccionista Angel Long, que va presentar. Hi ha una exposició de gravats que són seus i que els cedeix per això. O sigui, que en aquest cas hi ha un aspecte, però efectivament un altre amb pintors estaria molt, molt bé.
Escolti, ho hem de deixar aquí. Eduard, Jaume i Víctor, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve. Molt bon dia.
A reveure.
Bon dia.